Sant Cugat a fons, el 91.5 FM.
Segurament per molts dels nostres oients agafar un taxi és un acte del tot quotidià. Esperes a la parada o esperes al carrer que en passi un de lliure i quan s'atura i puja sense més. Però per una persona amb mobilitat reduïda pot ser complicat agafar un taxi i a més és una eina que necessiten de forma doncs, diguem-ne, pràcticament única per poder-se desplaçar amb certa llibertat. Avui volem parlar de tot plegat perquè a Sant Cugat, en aquest cas, no existeixen els taxis adaptats, fa uns anys que no n'hi ha cap, i volem saber una mica com funciona tot plegat, parlant amb les dues parts, dues persones amb mobilitat reduïda en aquest cas, l'Aurelio Colmenero, bon dia.
Bon dia.
I la Adela Sánchez.
Hola, bon dia.
Què tal, com esteu?
Molt bé.
I amb un dels taxistes de Sant Cugat, el Xavier Díaz, representant de Taxi Sant Cugat. Què tal, com estàs?
Bon dia.
Gràcies per venir.
Gràcies.
Comencem doncs remarcant segurament amb vosaltres dos, amb Aurelio Adela, la importància que té poder disposar o poder accedir al servei de taxi. Per vosaltres què suposa?
Bueno, nosotros, por ejemplo, a mí me interesaría mucho que hubiera en San Cugat un taxi adaptado, porque cuando tenemos una necesidad, por ejemplo, como ir al aeropuerto o algo, nos vemos con maletas y con una complicación que no sabemos ni cómo llegar. Entonces, realmente, me dijeron que de puerta a puerta de Barcelona, pues que teníamos que avisar con 48 horas anticipadas. Entonces, lo veo como, no sé, un poco que es una necesidad que tengamos un taxi aquí en San Cugat.
I en aquest cas, sobretot, què us ofereix? El fet de poder comptar amb un taxi, entenc que també d'alguna manera us dona una certa, per exemple, en aquest cas que us desplaçava amb cadira de rodes, us dona una certa autonomia, no?, també per fer Clar. Desplaçaments més llargs?
Sí, o sea, realmente, o sea, si nosotros tenemos un taxi del cual podemos disponer, aunque sea avisando 24 horas antes, ya te da una libertad de poder decir, bueno, pues me voy al aeropuerto, voy a Barcelona Centro, voy al médico, pero claro, es que lo que pasa es que, por ejemplo, los taxis adaptados suponen un coste muy alto para la persona que lo compra y lo pone adaptado para minusválidos. Y a nosotros, realmente, de hecho, nos supone comprar una furgoneta y adaptarla, nos supones como 50.000 euros. Entonces, claro, dices, bueno, entonces, y haciendo el descuento de minusválido, de aquello del IVA, la reducción de IVA del 4% por minusvalía.
I en aquest cas, el que també s'ha denunciat a Barcelona, diguem, és que es cobra un sobrecost que no s'hauria de cobrar a les persones amb mobilitat reduïda que demanen
Pagan
un taxi.
Pagan 2,40. Bueno, ahora con la subida, los de Barcelona que cogen el taxi pagan 2,40, pero tienen que tener la tarjeta blanca del ayuntamiento, ¿vale? Entonces, si te la da el ayuntamiento, representa que está dando una ayuda. Pero es que aquí en San Cugat ya tenemos, hacemos reuniones de movilidad cada 2 meses con Óscar, y nos dijeron que en San Cugat no nos pertenecía por no ser metropolitana, pero creo que ahora ya lo somos.
El Xavier és el que ens pot explicar una mica també des de l'altra part, no? També, què és el que es necessita per poder adaptar un taxi? Si no m'equivoco, que avui no ha pogut venir el
Josep Lluís.
Josep Lluís, sí. Pobre, perquè té grip, per tant, li disculpem clarament. Va ser l'últim taxista, no?, que disposava d'un vehicle adaptat.
Sí, va ser l'últim i, bueno, va tenir molts problemes, a més de que era l'únic adaptat que, bueno, n'hi havien dos, però clar, havien de sortir el dia de Nadal, de sobte trucaven, havia de sortir de casa. Bueno, té unes... O sigui, això no ho fas per diners. O sigui, una persona, un taxista que es dedica a això, ja no ho fas per diners, ho fas perquè
per
estàs...
humano.
Sí, per humanitat. Bueno,
sí,
perquè vols ajudar una miqueta a la societat. Clar, nosaltres, a més, ens trobem amb una cosa. Nosaltres som autònoms. Quan compres un vehicle d'aquestes característiques, no tenim cap tipus d'ajut de l'Ajuntament ni cap administració. Clar, això suposa una despesa de 60.000 euros tranquil·lament. Només el vehicle, més les rampes, més adaptar, més després... Tot això comporta, a més, unes ITVs que ha de passar al vehicle, especials. Clar, això, una persona, a més, ha de deixar de treballar, ha de buscar una persona, d'aquestes característiques i tu has de deixar de treballar una hora i mitja abans, per exemple, perquè no et pots comprometre a fer un altre tipus de servei. Clar, això si no hi ha cap tipus d'ajut de l'Ajuntament o de l'àrea metropolitana és impossible, clar, és inviable, perquè és una despesa, ja estic parlant. Amb un altre cotxe pots fer la mateixa feina. Aleshores, és complicat. Si tingués, ja vam tenir un parell de reunions amb l'Ajuntament, amb l'anterior equip de govern, amb aquest tema, i després, ara hem tornat a començar les converses, vam estar al ple de l'Ajuntament, sí, sí, de mobilitat, i hem començat una altra vegada les reunions, a veure si podem trobar alguna manera de poder subvencionar,
clar,
això.
Que era,
però
una
fins que no, nosaltres fins i tot tenim un taxista que podria venir cap a Sant Cugat i fer aquesta feina, però clar, no li podem fer volar coloms, no li podem dir que vindrà si... perquè a més està treballant per un altre ajuntament, que per cada servei, a part del que costa la carrera, l'ajuntament li subvenciona cada, sí, carrera, clar, amb uns diners. Clar, això aquí no ho tenim. No li pots dir a un taxi que faci una despesa de 60.000 euros i després trobar-te que estàs perdent diners. Ja no, no vols guanyar diners, no vols perdre.
Tenim el telèfon a la Montserrat García, que és responsable d'accessibilitat de l'associació Ecom, que és una de les que ha denunciat precisament aquesta situació a Barcelona. Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, dèiem abans que a Barcelona a vegades pot arribar a suposar un sobrecost diguem-ne, el fet de demanar un taxi un sobrecost que no s'hauria de produir.
Sí, evidentment. Sí, era una cosa que realment tenim constància que estava passant doncs fa anys i bueno, ara sí que ja ho tenim absolutament constatat, no? Que és... Bueno, no és que hi hagi un sobrecost, també és una... Com bé comentava el company, no, també a nivell de, no, de laboral, no? Doncs també és a dir, no és un sobrecost, sinó que és no acomplir les tarifes doncs, que està marcant doncs, de l'àrea metropolitana, on, en concret l'IMET, no? Institut Metropolità del Taxi, que és qui aprova doncs, anualment aquesta tarifació. Vale? No és, és a dir, és un sobrecost pels professionals que hem de mirar. Exactament, també nosaltres tenim propostes, no? Perquè entenem també que hi ha una part de situació que suposa, no? Sobre cosa de l'adaptació i com ho gestionem també a nivell de territori, no? Però el que vam denunciar nosaltres l'altre dia precisament és que clar, que no es pot cobrar diferent, no, a les persones amb discapacitat, no? Que a més ja patim un greu ja comparatiu de cost de vida, és a dir, la nostra vida ja és més cara de per si, no?
I en aquest sentit, per tant, això en teoria no s'hauria de produir, però qui ho ha de regular, això?
Més que regular-ho, o sigui, regulat està, vale? Sí, és a dir, és una normativa que té l'àrea metropolitana des de fa molts anys, vale? I cada any doncs, aprova una tarifació, vale? Si té un metropolità de taxi, que ha de ser exactament igual per tots els taxis que treballin dintre d'aquesta àrea metropolitana, vale? Qui ha de controlar o qui ha de vetllar que això sigui correcte precisament també és la pròpia administració, que és aquí també doncs, estem com demanant doncs, que jugui el paper que també ha de jugar tant en la matèria de control, no?, com en la matèria de foment de l'increment de la flota i garantia doncs, també que les persones s'hi puguin dedicar o no?, puguin treballar també en les mateixes condicions. És a dir, que es garanteixi una mica els drets per les dues parts i tot això és el paper que ha de fer l'àrea metropolitana, en aquest cas, l'IMET, l'Institut Metropolità de Taxi.
Perquè en el cas de la capital, de Barcelona, la situació és complicada, però entenc que l'àrea metropolitana, ho explicava l'Adela també, que Sant Cugat és molt complicat, que s'ha de fer amb molt de temps. Crec que, imagino que en municipis de l'àrea metropolitana la situació encara és més complicada, en aquest cas.
Clar, és que de fet, a nivell de transport públic en general, ja hi ha molta desigualtat territorial dintre de la pròpia àrea metropolitana. Doncs imagina't amb el tema del taxi, no?, que parlem que en teoria s'hauria de complir que ja el 5%, no?, de la flota siguin taxis adaptats, no arriba ni a l'1% i la majoria, no?, als temps de Barcelona, a més, fent majoritàriament també serveis de transport especial, clar, evidentment, hi haurà molts municipis de la pròpia àrea metropolitana que segurament no tenen a disposició aquest tipus de servei públic, no?, que era una de les qüestions que també teníem una miqueta aquí apuntat de cara a properes reunions amb la presidenta de l'IMET, no?, que no és només el nombre de taxis, sinó com s'estan distribuint a nivell territorial, no? Perquè si no estem perpetuant, no? Estem generant un greuge entre les diferents poblacions i entre la pròpia àrea metropolitana.
Doncs, Montse, moltes gràcies per atendre la trucada. Que vagi bé, esperem que en una altra ocasió doncs, en puguem parlar en millors condicions, en aquest cas.
Sí, i tant. Perfecte,
com a mínim per bones notícies. Nosaltres ara continuem aquí a l'estudi amb la de la Laura i el Xavier. Bé, heu escoltat una mica també aquesta conversa amb la Montse. Entenc que representa força, no? Una mica la situació.
Pues sí, creo que sí.
Es que realmente es lo que hay, o sea, si la administración no apoya a ellos y luego claro. Se saltan las normativas que hay, ellos tampoco pueden hacer nada, yo lo entiendo. O sea, laboralmente les supone un coste. Tendría después, económicamente, para crear una flota de taxis, de tanto por ciento de taxis que vayan bien para todos, también es difícil porque cada minusválido es diferente. ¿Sabes a qué me refiero? O sea, la adaptación para cada vehículo, porque hay gente que viene con paraplegias, el cuello para atrás, ya lo sabes tú. Entonces, o sea, si es más leve o más grave, tiene que llevar un acompañante, si va al solo, le tienes que ayudar tú, ponerlo dentro, que no se te vuelque la silla. Hay muchas cositas.
Volia preguntar precisament perquè deia, heu parlat d'un cost d'adaptar-lo, sí, però sí. Què és un taxi adaptat? És a dir, quina mena d'adaptacions s'han de fer? Com és aquest vehicle?
Home, un que sigui veritablement...
Sí, pots treure els cascos que ara no els necessitem, sí. No pateixis.
Un que sigui veritablement que faci les funcions per portar qualsevol persona, que vagi amb qualsevol tipus de cadira o que tingui qualsevol tipus de minusvalia, discapacitat... ha de portar, o sigui, ha de ser amb unes rampes, amb una seguretat, ha de portar... I la persona que porta aquest vehicle ha d'estar una miqueta...
Formada.
O sigui, no és... Per això deia, nosaltres tenim un que està disposat a fer això, el que passa que, clar, es troba en aquesta situació. Clar, és el que deia ell. Has de portar una persona que l'acompanyi, depèn quina persona ho pot anar sola. Has de portar uns estris de seguretat... I després, enmig de la... fas una carrera i enmig de la carrera pot sortir qualsevol inconvenient. T'has d'aturar, has de tenir uns coneixements que no és tan fàcil. Moltes vegades pensem que és posar una furgoneta i ja està. No. A més, la persona ha d'estar implicada, és una persona que estigui conscienciada amb aquest tema i és molt complicat. A més de tot, o sigui, no és... fer la carrera, és agafar una persona, pujar-la, posar-la bé, després quan arribes al lloc has de per al taxi, has de mirar on t'atures. La gent, encara que no ho sembli, et veu aturat un moment, estàs ajudant una persona...
Estan
tocant el crasso, que dius... A veure, podria ser la teva mare, podria ser el teu veí, podria ser qualsevol persona...
Qualquer accident.
Exacte. Aleshores, és molt complicat. I, clar, una carrera que en una persona normal són 5-10 minuts, amb una persona amb discapacitat pot arribar a ser 30-35 minuts. Si això sumem que el taxi o el taxista aquest ha de deixar de treballar una hora abans, perquè clar, si s'ha compromès a estar a les 10 del matí, per exemple, en un lloc, aquesta persona a les 9 no pot agafar ningú. Perquè, i clar, tot això deriva causes econòmiques que des de l'administració penso que... I després s'ha de complir les normatives, les tarifes i tot això. Si des de l'administració no trobem cap tipus d'ajut, és completament impossible, o sigui, és inviable. Perquè no és només que deixis, o sigui, és que deixes de guanyar diners. Clar. No és que guanyis, és que deixes de guanyar diners.
En aquest cas, per exemple, el reportatge de l'Ara parla de que una de les companyies, diguem-ne d'alguna manera, s'ha agafat la llei pel seu cantó, que és el que dèiem, que ha pujat la baixada de bandera directament a Barcelona. Si s'ha de fer un servei d'aquest tipus. I que els mínims, per exemple, per anar fins a Barberà del Vallès, són 37 euros de mínim de carrera. En aquest sentit, clar, això tampoc es pot fer. Per tant, d'alguna forma, el que vosaltres... Jo crec que esteu d'acord, en aquest cas. El que s'hauria de fer és que fos l'administració, no?, la que complementés aquesta...
Que ajudassi la...
Clar, o sigui, nosaltres hem de complir les tarifes que tenim. Això és evident. A part d'això, clar, si tu complis les tarifes, si després et trobes que tens pèrdues, això no té cap sentit. Això l'administració és la que hauria de prendre mesures per poder adaptar-se a la societat veritablement, perquè és que si no, no té cap sentit. És que ningú farà el taxi d'aquesta manera.
Jo penso que és l'administració la que tiene que meter mano en el asunto, claro, y poner las normas correctas y aparte adaptarse a la sociedad que le viene, porque claro, no soy ahora yo el minusválido que yo sufrí polio y tengo pospolio, sino es que hay gente que va en cadira porque tiene la espalda rota, ancianos, etcétera, que no pueden acceder por el tema de, primero, le sale caro el taxi, porque le sale caro, sube la bandera, los precios, y ellos no meten una restricción, y aparte no dan una ayuda a esta gente. Entonces no puede haber ninguna empresa, aunque no fuera del taxi, que se dedique a esto, porque es que es lo que él dice, no les da la cuenta.
Clar, som autònoms. Claro. Al cap i al fi, això és un negoci, claro, tot i que...
El problema és que no te sale la cuenta.
No.
Si tu abres un negocio y mañana pierdes dinero, lo cierras.
Perquè quants taxis ja s'han cobrat?
Ningú.
No, en general, en genèric.
Bueno, nosaltres som l'emissora més gran, bueno, som l'única emissora veritablement establerta aquí a Sant Cugat, després n'hi ha taxis que van voltant, però nosaltres som 80.
Per tant, si es complissin les cotes de l'administració que demana l'administració, hi hauria d'haver 4 taxis adaptats.
4.
Evidentment, clar, qui és el que sacrifica, no? Perquè, evidentment, en aquest cas, no es tracta d'una obligació a una empresa, sinó que cada taxista...
Nosaltres som autònoms. Clar, nosaltres no, i a més, que si diguessis, és que et compres la furgoneta, tens un ajut de l'Ajuntament, l'Ajuntament de l'Administració.
Por lo menos para comprar la furgoneta.
O el que seria les rampes de pujada i tal. No tens, o sigui, és que les rampes són 10.000 euros.
Ho ha de fer el taxista per la seva pròpia iniciativa, diguem.
I si a més, tu... en comptes de guanyar diners, estàs perdent perquè perds molt de temps en poder fer una carrera d'aquestes, ja et dic, o sigui, ja el fet només de que hagis d'anar a buscar una persona a les 10 o a les 11 del matí, tu ja una hora abans ja deixes de treballar. Qualsevol altre taxi està fent voltes, està treballant i es va guanyant la vida d'una manera o d'una altra, no? Però vull dir, i d'aquesta manera és impossible, és totalment impossible, és que ja no és guanyar més diners, perquè això no ho farà ningú. O sigui, aquesta feina no és per guanyar diners. Quan es posa un PMR, un vehicle adaptat, és perquè està conscienciat amb la societat, perquè potser té algun familiar o perquè és una persona que...
Humana,
exacte.
Majorment humana.
Si a més poses diners, i sempre poses cada vegada més diners, no té cap sentit.
I per vosaltres dos, Adela i Aurelio, més enllà del taxi, el transport en general... ¿Cómo funciona desde el vuestro punto de vista? Transporte público.
A ver, nosotros mayormente ahora cogemos mucho el tren, pero claro, te quedan como las vías separadas. ¿Cómo te desplazas hasta el aeropuerto? Tienes que bajar en Cataluña, coger otro autobús que te deja al lado del Corte Inglés y nada más dejan subir una persona según. Entonces tenemos que esperarnos al otro autobús a que vengan a recoger a mi marido y claro, es un... A ver, lo tenéis que entender, claro, nosotros tenemos que estar luchando por por nuestra conveniencia, ¿no? Pero también estamos de acuerdo en lo que está diciendo el señor, que claro, si hubiera una subvención del ayuntamiento o de la metropolitana o algo, que ya cogieran ellos y dejaran una como una furgoneta o algo y la persona se quisiera dedicar a ello, también sería una buena opción, ¿no?
Eso legalmente no se puede hacer.
No se puede hacer.
No.
Bueno. Pues eso.
Nosotros el año pasado tuvimos que llevamos a Tarrasa y nos íbamos a ir a Almería. Entonces necesitábamos un taxi.
¿Para hacer Almería?
Sí.
Para ir al aeropuerto.
Al aeropuerto.
Ah, vale.
Teníamos un viaje.
La carrera es considerable. Sí, sí.
No, pero escucha. Era un viaje que íbamos a hacer a Almería, he dicho. Entonces resulta que necesitamos el taxi para el aeropuerto, claro. Entonces llamamos a un señor de Tarrasa, una empresa que hay en Tarrasa, y él nos llevaba a los dos en un taxi adaptado para dos personas. Pero, o sea, yo lo tuve que llamar casi con un mes de antelación.
Claro, te obliga a planificar.
Planificarlo para que
sí,
ese día.
Un...
Y luego que tenga suerte que ese hombre no se ponga enfermo.
Que no se ponga mal.
Porque si no te quedas con el avión abajo, aquí en tierra
si
y.
Si esperas a las 11 de la mañana, ¿sabes? Y luego a lo mejor el hombre se pone malo, que lo podemos
luego,
entender.
El tema
¿no?
de autobuses. El tema de autobuses ha mejorado mucho.
Sí, bueno.
en la ciudad
però
de Sant Cugat.
Però no estamos hablando del autobús.
Sí, no, también, no, pero sí, sí, os he preguntado el transporte. Sí, sí,
perdón,
sí, tan y tan.
Adela. Entonces, resulta que yo me he llegado a montar en un autobús y se ha ido la rampa al suelo.
En Sant Cugat.
En Sant Cugat. Porque ¿cómo? Tú sabes que las rampas son automáticas, van por una medio de rodillos y salen para afuera. Uh-huh. Pues entonces consideraron que aquello era malo. Porque, claro, de los baches se iban desplazando del sitio, desplazando, ajá, llegaba un momento que ni iba para adelante ni para atrás, se quedaba ahí. Entonces resulta que pusieron de madera, pero con remaches y tornillos. Una madera con remaches y tornillos.
Eso ha pasado cada experiencia.
Y entonces se fue abajo la silla y suerte que tenía unos amigos atrás y me cogieron.
Que estaban en el bar, si no, se caía atrás.
Y yo me pude aguantar con un brazo y dejaba caer la silla, claro. Yo no me iba a caer. Caiga la silla se repara. O que pague el autobús. Y me dijo la señora que a mí no me atendía. Digo, usted pare ahora mismo el autobús y ustedes me bajan. Que venga alguien aquí del autobús y me baje. Considero también que ella no tenía la culpa. Mm. Pero lo que no se puede tener son lo que él dice. Si tú tienes un vehículo, tienes que estar perfecto. Mm.
Doncs bé, esperem que com a mínim en aquest futur, doncs en aquestes converses també que esteu, Xavi, amb l'Ajuntament, es pugui trobar una sortida i que...
Estamos metidos en todo.
I que tots plegats, doncs, apreteu per poder tenir aquest servei, que al final és un dret, també, que tenen les persones amb mobilitat reduïda. I bé, també que això no impliqui doncs, que també pels taxistes sigui un perjudici, sinó que al final sigui, també si pugui ser l'administració la que doni aquest suport. Adela, Aurelio, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Xavier, moltíssimes gràcies també per ser avui
per
amb nosaltres.
A vosaltres.
I fins una altra.
Gràcies. Vinga.